una producció d'Abismo FM. Vols gaudir del teu temps de lleure escoltant grans històries? Audiollibres i relats. Un podcast literalment literari. Hola, sóc en Xavi Villanueva. Benvinguda, benvingut al programa 29 d'Audiollibres i Relats, el teu podcast literari de referència i espero que també el teu favorit. Avui et porto a un autor imprescindible de la literatura catalana infantil i juvenil. Et presento a Jaume Sela. Jaume Sela va néixer al barri barcelonès de Sarrià l'agost de 1949. És un escriptor de literatura infantil català. Va ser director i professor al CEIP Escola Bellaterra. L'any 2008 va rebre la Creu de Sant Jordi. De petit, li agradava molt anar al cinema i al món de la lectura. Va anar combinant els seus estudis de batxillerat amb treballs a diferents escoles, fins que es va llicenciar en Magisteri a l'Escola de Formació del Professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Avui dia és escriptor, pedagog i mestre. Habitualment col·labora en premsa i en revistes de pedagogia. I el relat que et porto avui porta per títol No li calien les dents. Aquest relat pertany a l'antologia de relats publicada l'any 1990 que porta per títol No mireu sota el llit. En aquest llibre trobareu quatre històries protagonitzades per personatges que pertanyen a la literatura que vol fer por, que pretén que abans de posar-nos al llit ens ajupim per guipar si a sota s'hi amaga algun perill o algú que ens vol fer mal. Ara bé, aquesta colla no en fan ni gota de por, perquè ningú no se'ls acaba de prendre seriosament. En el relat que ens ocupa, ens trobem amb un vampir que necessita sang i s'ha d'empescar una solució si no vol morir-se de gana. Com sempre, gràcies per la teva fidelitat, el teu suport constant i per fer-me sentir tan i tan feliç sabent que aquest podcast t'agrada, t'acompanya i et serveix d'entreteniment. Fins al capítol que ve, llarga vida al podcasting i llarga vida a l'audioliteratura. Ara també, en català. No li calien les dents, de Jaume Sela. La nit s'havia anat apoderant de la ciutat com la febre ho fa d'un cos malalt. El vent desfeia la boira pudent que respiraven aquells que tornaven cap a casa, cansats d'una jornada monòtona i empobridora, o aquells altres que sortien de gresca per celebrar qui sap quins esdeveniments. Mala hora per submergir-se dins d'aquell tràfic, embogit i embogidor, però el comissari era un home responsable, escrupolosament responsable, i sabia que cada ofici tenia les seves misèries. El seu comportava el fet de no tenir un horari fix. Els bojos, els assassins, els lladregots de tota mena no estan sotmesos a cap jornada laboral. Les 24 hores del dia són bones per prémer el gallet d'un arma, per estirar un portamonedes o per vendre una mica de merda a qualsevol desgraciat. El cotxe enfilava carrer Gran de Gràcia amunt cap a la plaça Lesseps. Li havien telefonat des d'allí. Semblava un cas estrany, fruit d'una ment massa imaginativa o d'un treball excessiu.
«És aquí, senyor comissari!»
Al costat d'on havien mal aparcat el cotxe s'alçava una construcció provisional de fusta, Creu Roja, i deia, a l'entrada. Des de feia dies hi recollien sang. A la porta, un policia de servei amb tots els símptomes que anunciaven que havia agafat una bona galipàndria vigilava que ningú no s'hi acostés massa. va saludar marcialment el comissari, però un esternut li va fer una mala passada i li va esquitxar la jaqueta de pell.
Un bon policia ha de saber reprimir qualsevol cosa, no ho oblidi.
Va aconsellar el comissari amb evident sentit de l'humor al pobre policia, que no sabia com excusar-se. Dins d'aquella sala de fusta feia una temperatura agradable. La infermera estava asseguda en una cadira. Reposava el colze damunt d'una taula plena de fitxes i papers. Era una noia que aparentava uns 25 anys, de molt bon veure. Anava vestida amb una bata d'un blanc nupcial. Al seu costat, una tauleta amb xeringues i ampolles, algunes amb sang. Al fons, hi havia tres lliteres. Quan el comissari va entrar, la noia es va posar dempeus, com empesa per un ressort ocult. Tenia la cara pàl·lida. Només mirar-la es descobria que havia patit un ensurt molt fort. El comissari li va allargar la mà mentre es presentava.
Comissari Nebot, d'homicidis.
Ella li va estrènyer sense gaire força i amb una veu un pèl trencada el va saludar.
Soc Marta Rovira, infermera diplomada.
El comissari va notar que la Marta tenia uns ulls d'un negre molt intens. Li va fer gràcia, perquè sempre s'imaginava que les infermeres havien de tenir els ulls clars. Quan era petit, va estar un mes llarg aclofat al llit d'un hospital per culpa d'una grip mal guarida i la infermera que li posava les injeccions tenia uns ulls tan clars que semblaven transparents.
Aquest és el meu ajudant, en Mateu Planelles,
va dir el comissari mentre assenyalava un xicot amb pinta d'universitari despistat.
Si li sembla, seurem i vostè podrà començar a explicar-nos el que ha passat.
Va continuar mentre buscava el paquet de cigarrets dins la seva butxaca.
Espero que no la molesti el fum,
va demanar mentre li oferia un cigarret.
No, gràcies, no fumo, però no em fa res que vostè ho faci i estic acostumada.
Doncs bé, senyoreta...
Rovira, Marta Rovira.
Va aclarir-li la infermera i es va estirar la bata cap als genolls. L'ajudant del comissari no deixava d'ullar un estrany dibuix que hi havia a terra. Era el cos del delicte, millor dit, el dibuix del cos de la víctima, una silueta que corresponia a una mena de rata pinyada. Fos el que fos, ho havien hagut de portar al laboratori sense esperar l'arribada del comissari perquè va descompondre's al cap d'uns breus minuts.
Bé, comissari, els explicaré fil per randa el que ha passat. Eren prop de les 8 quan...
La meva infantesa no va tenir res d'especial. Vaig ser un nen com tants altres. El meu pare era viatjant. Passava llargues temporades fora de casa. La meva mare era la tradicional mestressa de casa abocada exclusivament a tenir cura del marit i dels fills. Jo sóc el germà petit i sempre em va semblar que per aquest fet rebia un plus d'estimació. Em consta que els meus pares s'estimaven moltíssim i que tenien una passió, com tothom, d'altra banda, per nosaltres, els seus fills. Tinc l'absoluta certesa que mai no es van enganyar. Aquelles llargues abraçades quan el pare tornava a casa després d'una llarga absència eren càlides i netes. No amagaven cap situació tèrbola. Amb la mateixa seguretat, puc afirmar que mai no ens van amagar res. Quan em van dir que s'havien estavellat contra un arbre anant cap a Vic i que la mort havia estat instantània, vaig pensar, un cop superat l'horror de la primera impressió, que era el millor que els podia haver passat perquè no sabia com haurien reaccionat en assabentar-se de les característiques de la meva peculiaritat. Tinc dos germans, normals, pel que jo en sé. La meva relació amb ells sempre havia estat bona. Petites discussions, però res més. Després, quan van percebre alguna de les meves rareses, amb una excusa o una altra, es van allunyar de mi. Van acabar per no convidar-me ni el dia de Nadal. Ara som uns desconeguts, uns perfectes desconeguts. Tot i això, no els servo cap mena de rancor, perquè no és fàcil comprendre i acceptar la meva situació o la meva personalitat. Fins als 7 anys, no tinc consciència d'haver viscut cap fet que m'ajudi a trobar el desllorigador de la meva estranya conducta. però a partir dels 7 anys el record d'un fet pren una dimensió impressionant, molt significativa i que em penso puc prendre com a punt de partida. La vocació d'aquella tarda està banyada d'una lluminositat solar com a poques vegades he viscut. Ara ho diu l'astre diurn i el temo amb la mateixa intensitat que adoro i estimo la nit.
Escolti'm, senyoreta, no tenim cap pressa. Faci el favor de tornar-nos a explicar el que ha passat.
Va demanar el comissari mentre aixafava el tercer cigarret en un improvisat cendrer.
Ja sé que no em creu. Jo tampoc no m'ho creuria si algú m'expliqués una història semblant. Sé el que pensa, n'estic ben segura. No oblidi que sóc infermera i conec el nom que rep algú que dona crèdit a aquestes coses. Ara comencem a entendre el sofriment de les persones que han viscut fenòmens extraordinaris i nosaltres ens el mirem amb mitja rialla. Això si no els fem tancar en un manicomi. Bé, ara ja estic més relaxada. Parlar, malgrat la seva incredulitat, sempre ajuda.
Aquesta darrera frase la va pronunciar en un to de gran resignació. Va continuar dient:
Li tornaré a explicar tot el que ha passat, pas a pas i a poc a poc.
Gràcies, senyoreta. Comprengui-ho, nosaltres només...
Va començar dient planelles a tall d'excusa mentre la cara se li envermellia suaument.
Sí,
el va interrompre la Marta.
Me'n faig càrrec. Fins fa una estona jo era com vostès. Ara ja no sé ben bé qui sóc ni què he de pensar. Bé, tornem als fets, com diuen en el seu ofici. Era gairebé l'hora de plegar. Jo estava sola, recollint les darreres agulles i posant una mica d'ordre a les fitxes noves. L'última campanya ha donat molt bons resultats i déu-n'hi-do la gent que ha vingut a fer donació de sang. Em trobava cansada, semblava que hagués caminat fins a Montserrat. Va ser quan vaig tancar l'arxivador que el vaig veure allí, davant meu, dret com una espelma. Potser feia estona que hi era, no els ho sabria dir, i jo no m'havia adonat de la seva presència. Una presència estranya. Ho vaig notar des del primer moment. Tenia una expressió de tristesa que em va deixar gelada. Una expressió d'infinita tristesa. Semblava una d'aquelles estàtues de cera que hi ha en qualsevol museu. He de reconèixer que era vell. Ara ho veig amb claredat. Massa vell, massa trist, massa... No sé com expressar-ho. Massa irreal per ser veritat. Tot es resoldria si pogués tenir el convenciment que ha estat un somni del qual encara no m'he acabat de despertar. Però sé que no ho he somiat. Aquesta taca a terra n'és una evidència. Els fets canten, oi, senyor comissari?
I quan va fer aquesta pregunta, va somriure irònicament, sense esperar cap resposta, va continuar el seu relat.
Quan vaig vèncer la impressió que va causar-me la seva presència, vaig dir-li: haurà de tornar demà, ara ja és massa tard per donar sang, demà obrirem a les 9.
No vinc pas a donar sang,
va respondre, i la seva cara es va tornar encara més blanca, com si parlar li suposés un gran esforç. Jo estava una mica espantada, però em vaig tranquil·litzar de seguida perquè sabia que només fer un crit algú vindria a socórrer-me. A més, algun impuls interior m'indicava que aquella aparició no em faria cap mal. Tot i tenir aquesta impressió, vaig respondre una mica atibada. I doncs, què vol?
Voldria que em donés una mica de sang per beure.
I com si endevinés la meva resposta, va continuar.
Només li demano una mica de sang, una mica de sang.
Vaig quedar ben parada, però vaig pensar que es devia tractar d'una broma i li vaig respondre amb una sonora riallada.
No rigui, sisplau, tot menys riure.
La lleu espurna en els seus ulls i el tremolor a flor de llavis indicava que li havia fet mal, però vaig continuar. Doncs què li sembla que he de fer? Avisar la policia, potser?
Li vaig etzibar sense deixar de somriure.
Perdoni, però jo tinc molt sentit de l'humor i malgrat no saber qui és i el cansament que arrossego, sé encaixar una broma. Però no és gaire agradable estar tot el dia traient sang i acabar amb aquesta animalada seva. Li prego que ho deixem aquí i que em permeti continuar amb la meva feina. Bona nit.
I què va fer ell?
Va preguntar el comissari. Tenia 7 anys. Va ser la primera vegada. Ho recordo bé. Jugàvem al pati de l'escola. Havia plogut i el pati estava enllustrat, brillant i relliscós. Un company de classe va caure i es va fer un trau al genoll. Devia ser una ferida profunda perquè la sang li brollava escandalosament, com si fos un sortidor. La mestra no se n'havia adonat perquè estava repassant no sé quins paperots.
jo vaig anar corrents a fer rotllant amb els altres que observaven què havia passat. La sang li regalimava per la cama i li anava atacant el mitjó. Sense saber com, en veure aquell líquid que s'escampava per la cama, em vaig ajupir i li vaig encastar la boca a la ferida. Vaig començar a xuclar-li aquell tall amb avidesa, com si em prengués una beguda refrescant. Notava aquell líquid espès com m'omplia la boca. Notava com em baixava per no sé quins conductes interns i es barrejava amb la meva sang i em donava una força desconeguda. Vaig perdre la noció del temps. No sabia on era. M'imagino que els meus companys devien cridar, fer gresca, consolar el ferit, què sé jo. Jo no veia ni sentia res. Algú devia avisar la mestra. Vaig notar la seva mà que m'agafava per l'espatlla i em feia tirar enrere. Recordo que, en silenci, vaig maleir els ossos del company que havia anat a avisar-la. Se'l van portar cap a classe. Al cap d'una estona, la mestra va tornar a sortir i em va oferir el seu mocador perquè m'eixugués els llavis.
«I portes restes de sang?»,
em va dir, i va continuar.
«Sembles un Dràcula. Ah, i quan algú es faci mal i li surti sang de la ferida, no t'espantis. No cal que la xuclis, llevat que la ferida sigui fruit d'una picada d'alguna bèstia verinosa. Apa, ves a rentar-te, que sembles un vampir».
Jo no estava espantat. Ben al contrari, tenia una sensació de benestar que no havia experimentat mai. Vaig repetir la mateixa acció en altres ocasions. Ningú no hi va veure res mai de condemnable, llevat d'un company de classe, en Llorenç, que mai més no va voler jugar amb mi. A hores d'ara, encara no sé si devia intuir alguna cosa misteriosa en el meu comportament. Els altres em consideraven un noi magnífic que es desvivia per ajudar els seus amics quan havien pres mal. Mai ningú no es va adonar que només actuava quan hi havia sang pel mig.
Em pregunta què va fer ell? No he vist mai un posat d'abatiment com aquell. Tenia una mirada prenyada de desesperança. Estic segura que arrossegava una pena molt intensa. Em veus-ho morta? Em va preguntar.
És vital per a mi, aquesta sang. Només una mica, li suplico, que em doni només una ampolleta d'aquestes. Després marxaré i la deixaré tranquil·la.
Què va fer vostè? Va intervenir en plan elles mentre tirava el seu cos endavant com si estigués molt interessat en la resposta.
Li vaig reiterar la meva negativa. Què més podia fer? Li vaig dir que ja en tenia prou d'aquell color. Li vaig repetir que fer broma m'agradava molt, però que aquella ja passava de mida, que estava cansada i que volia enllestir la feina i marxar cap a casa. El vaig amenaçar de trucar a la policia i vaig reblar el clau amb una frase que ara, sabut el desenllaç, em cou al fons del cor. Recordo que li vaig dir que si tenia vocació de vampir s'ho fes mirar, però que aquí no, i que em deixés en pau d'una punyetera vegada.
Com s'ho va prendre ell? Va preguntar el comissari.
Em sembla que la meva actitud li havia sotregat la mica de força que encara posseïa, perquè va respondre alçant mala veu.
Vocació de vampir? Vostè no en sap què diu. Un vampir no ho és mai per vocació, ho és per maledicció. Una maledicció difícil de portar en un món tan racional com aquest.
Senyoreta, va intervenir el comissari. Es fa tard i...
Sí, sí, d'acord, he d'anar al gra.
Aquesta vegada va ser la infermera qui va tallar el comissari.
Però em sembla molt important deixar clar els motius que el van portar a prendre la resolució que li va escapçar la vida. La fermesa de la meva negativa el va conduir a un final espantós. Tot i que no entenc res del que ha passat, no m'és fàcil d'acceptar que puc haver estat la causa de la mort d'un ésser humà.
Un ésser humà?
Va preguntar el comissari amb una certa incredulitat.
Sí,
va afirmar la infermera amb una seguretat absoluta que va indicar al comissari que no acceptaria fàcilment insinuacions d'aquesta mena. El comissari va respirar profundament i va encendre un altre cigarret.
D'acord, senyoreta Rovira. Continuï el fil de les seves explicacions. Miraré de no tornar a trencar-lo.
Gràcies, comissari. Li prego que entengui el meu estat d'ànim. Per a mi no resulta gens fàcil explicar el que ha passat aquí fa una estona. Vostès deuen estar habituats a tota mena d'històries i de misèries humanes. Jo encara no.
Mentre el temps cremava l'època dolça de la meva vida, vaig poder dissimular la meva peculiaritat. Potser el verb dissimular no s'adiu ben bé amb la realitat, perquè per dissimular cal una voluntat explícita d'ocultar alguna cosa. En el meu cas, jo no volia amagar res, perquè no acabava de ser conscient del que em passava i els altres no semblaven percebre res d'anormal en mi. Quan vaig arribar a l'adolescència, el panorama de la meva vida va canviar. Les turbulències que envaeixen la pau infantil van fer pressa en mi, com ho fan en qualsevol altre xicot, però jo vaig reaccionar d'una manera ben diferent. Quan els meus amics anaven darrere les noies buscant respostes als seus interrogants, jo no mostrava cap mena d'interès per aquests temes. Algú podia haver pensat que m'anaven més les aventures amb gent del meu sexe, però si algú va arribar a plantejar-se aquesta hipòtesi, es devia quedar ben desconcertat perquè mai no m'he sentit atret per un sexe ni per l'altre. L'únic que m'interessava de veritat era tot allò relacionat amb la sang. Si en qüestions sexuals era, ho he estat sempre, pràcticament analfabet, vaig esdevenir, en canvi, un veritable expert en temes sanguinis. Coneixia perfectament les diferències que hi ha entre la sang d'un conill i la d'un pollastre. Fins i tot distingia l'edat i el sexe de la bestiola de qui m'engolia el líquid vital sense cap perill. Més endavant, vaig aprendre a copsar les diferències entre els grups sanguinis. La del tipus B positiu és la més bona, té un punt dolç que m'extasia. Fins als 14 anys, aquell fet d'amorrar-me les ferides havia estat ben vist per la majoria de la gent. Però a mesura que m'anava convertint en un espigat i blanquinós noiet, la benèvola mirada dels adults va transmutar-se en ulls de reny i de prohibició. Ara ja no podia xarrupar ferides sense aixecar sospites, mirades de biaix i comentaris condemnatoris. Vaig decidir renunciar a aquesta activitat i comprar sang de conill o d'aviram. Començava a estar amoïnat perquè aquesta inexplicable conducta, lluny de desaparèixer, s'anava fent cada dia més punyent. No gosava parlar amb ningú de les meves cabòries i inquietuds i quan el desesper m'anava clavant les dents al cervell amb més intensitat que mai, vaig decidir-me a anar a veure una pel·lícula sobre Dràcula, personatge que sempre havia evitat. La pel·lícula no em va aclarir el que em passava i em va deixar sotmès a una crisi d'angoixa constant. Aquesta por em va portar a convertir-me en un vampiròleg. Vaig llegir tot el que s'havia publicat sobre el mite del vampir. Vaig veure totes les pel·lícules. Vaig saber de totes les teories que van anar trobant un calaixet ordenat en el meu cervell. Com més en sabia, més malament en trobava. L'obsessió d'acabar amb el personatge de ficció va prendre dimensions gegantines. M'horroritzava pensar que podia passar per davant d'un mirall o d'un aparador de qualsevol botiga i que la meva imatge no hi quedés recollida. M'omplia de terror imaginar-me que en qualsevol mercat se'm podia apropar una gitana amb la pretensió de vendre'm una rastellera d'alls. Aquesta possibilitat em posava la pell de gallina cada vegada que treia el nas pel meu pensament. Però res d'això no em va arribar a passar mai. La meva imatge sempre s'havia vist reflectida als miralls i la pudor d'all m'embafa, però no em provoca cap altra sensació. Al final vaig arribar a acceptar que jo era un vampir de carn i ossos i poca sang, valgui l'aclariment, que no tenia res a veure amb els que sortien a les pàgines dels llibres o amb els que apareixien a les pantalles dels cinemes. Per il·lustrar aquest fet, he de confessar que mai de la vida no vaig clavar cap queixalada a cap noia de blanc i suau coll, perquè les poques vegades que vaig intentar-ho només vaig provocar atacs de riure de la meva pretesa víctima o algun cop de paraigua o de bossa de mà. La gent no m'ha pres mai seriosament. Aquesta ha estat la meva desgràcia. La meva veritable desgràcia. Per ser just, he de dir que no tot ha estat negatiu. Als 21 anys vaig tenir una experiència que em va fer viure un conjunt de sensacions que em porten a afirmar que, malgrat tot, sóc un ésser privilegiat. Amb veu més pausada, com si aquell cop de geni li hagués diluït el darrer ímpetu que abrigava el seu cos, em va referir molts aspectes de la seva vida i em va explicar que a un vampir, per poder sobreviure, li cal que les possibles víctimes creguin en ell. La seva activitat necessita la credulitat dels altres, si no, no hi ha res a fer. I em va puntualitzar que jo era la seva última esperança, que ja ho havia provat tot i que tenia la seguretat que en el món actual les persones com ell tenen mala peça al taler. i amb un cert sentit de l'humor va afegir que no tenen ni la consideració d'espècie en extinció. Em va tornar a garantir que no em volia fer cap mal i que si jo cregués en ell ho tindria fàcil perquè em xuclaria la sang fins a deixar-me buida, però que la meva incredulitat era la millor protecció, el millor antídot per a aquests mals, i va tornar a insistir que l'única cosa que em demanava era una ampolleta de sang.
«Vostè es devia mantenir ferma en la seva negativa»,
va dir el comissari.
«Sí, comissari, sí. I ara m'ho retrec i me'n sento culpable. Vaig dir-li que ja n'estava tipa i que fotés el camp. Va ser aleshores, en veure la meva decisió insubornable, que el seu cos va començar a experimentar uns canvis sorprenents».
Cap als 25 anys, no puc precisar-ho exactament i tampoc no té gaire importància, em van amidar, passar, revisar, per poder determinar si era útil per a la mili. Tot i l'aparença malaltissa que tinc, a primer cop d'ull, sempre he estat fort com un roure i vaig ser declarat útil per a tots els serveis. Els meus companys mai no van notar res d'estrany, llevat de la meva pell extremadament pàl·lida que provocava algunes bromes. Alguns em deien, fent facècia, floquet de neu. Era un comentari anodí que jo em sabia agafar pel costat que no crema. Un vespre, jo era de guàrdia. Feia un fred que pelava. Estava cargolat dins d'una garita guaitant per l'espiell per detectar, amb temps suficient, la presència de l'oficial de guàrdia i poder adoptar una posició corporal rigorosament correcta. La meva ment divagava d'un pensament a un altre. M'avorria molt, moltíssim, tant que vaig arribar a desitjar saber volar. Si sabés volar, em deia, tot seria ben diferent. De sobte, unes ales immenses, negres i membranoses van sorgir dels meus braços. Les orelles em van créixer desmesuradament i vaig perdre el sentit de la vista. M'havia desaparegut la sensació de pes i quan vaig tenir consciència de la meva metamorfosi em trobava volant per damunt del pati central de la caserna. No veia res. Tota la informació que rebia era captada pel meu sentit de l'oïda. El meu cervell incorporava un grapat de sensacions fins ara desconegudes. No sé quant de temps vaig estar voletejant. Només recordo que quan vaig recuperar la meva forma humana i em vaig presentar al cos de guàrdia, no vaig saber donar cap explicació coherent a l'interrogatori a què em va sotmetre l'oficial responsable. Vaig passar 15 dies al calabós acusat d'anar begut. L'oficial va sentir pena per mi i no em va fer constar l'informe l'abandonament de la meva responsabilitat de vetllar per la tranquil·litat de la pàtria, perquè si ho hagués fet, la broma m'hauria costat un consell de guerra i qui sap quants anys de presó. He repetit sovint aquella experiència, especialment quan estic deprimit. L'únic inconvenient és que en aquestes ocasions m'atipo de mosquits i quan recupero la meva forma humana pateixo aguts mals de panxa.
Detalli'ns, sisplau, la naturalesa dels canvis que diu que va observar. Som conscients que li demanem que torni a viure uns fets dolorosos, però vostè ja comprèn que hem de conèixer tots els detalls per poder portar a bon port la nostra investigació.
La infermera va prendre una alenada d'aire i la seva mirada es va quedar uns instants aturada al lloc on hi havia l'estrany dibuix.
El seu cos es va anar migrant. El color de la pell es va enfosquir i el que eren braços es van convertir en dues ales amples, plenes de nerviacions, com si fossin les barnilles d'un paraigua. Els meus ulls estaven clavats en aquella visió plena d'horror. Tot va ser molt ràpid. En pocs segons em vaig trobar davant d'una enorme rata pinyada que només conservava de l'home que havia estat uns ulls dolorosament oberts. Jo estava molt espantada. Recordo que em vaig anar retirant cap a la paret. Però alguna cosa en aquella mirada em deia que no hi havia de témer res. Semblava comprendre i perdonar les meves negatives. Va començar a volar per l'habitació i es va anar estavellant contra les parets. Eren cops terribles, i si he de fiar-me de la intensitat del soroll que feien. Després, va caure a terra. Al cap d'una estona, quan vaig poder vèncer la meva immobilitat i vaig tenir la certesa que era un cos sense vida, allò que reposava al bell mig de la sala, m'hi vaig atansar. No va trigar gaire a descompondre's. Dos o tres minuts va tardar a quedar convertit en cendres, en un munt de pols negre que el policia de la porta ha recollit, com si fos un grapat de brossa que algú ha deixat a terra després d'haver passat l'escombra. La resta de la història ja la coneix, senyor comissari. Els vaig telefonar i no m'he ben llogat d'aquesta cadira fins que han arribat. Això és tot. Ja veu que no ha canviat gaire de la meva primera versió. Li prego que no m'ho faci tornar a repetir.
El comissari i en Planelles es van mirar l'un a l'altre. Hi havia una gran dosi d'escepticisme en les seves expressions. El comissari va ser qui va trencar el silenci.
Bé, senyoreta Rovira, vostè està molt cansada i no volem entretenir-la més. Un policia l'acompanyarà fins a casa seva. Demà passi per comissaria per signar la declaració.
La Marta es va aixecar de la cadira i va recollir la seva jaqueta. Abans de sortir va dir:
No em creu ni gota, oi, senyor comissari?
I sense esperar la resposta va afegir:
No el culpo pas. Al seu lloc jo faria el mateix. Jo he fet el mateix amb aquest home que ara és mort. Llàstima no poder aturar el temps i fer-lo enrere. Bona nit.
Dolorosament, he acceptat que tota diferència té un preu. Tot i que sempre m'havia sortit sense desvetllar sospites, va arribar un moment que no vaig poder mantenir oculta la meva estranya personalitat. La primera causa de la meva decadència va ser la impossibilitat de suportar la llum del dia. Només pensar en el sol ja m'agafen calfreds. M'intimidava només llegir aquesta paraula o les que hi estaven relacionades. La meva capacitat de treball va començar a minvar. Em semblava trobar-me dalt d'un tobogan i alguna força aliena a la meva voluntat m'empenyia inexorablement a lliscar cap avall. Però al cap del meu viatge descendent no m'esperava la terra ferma, sinó el buit. Un buit enorme i espantós. La majoria d'amics van deixar de telefonar-me, de veure'm. Alguna cosa indefinida els feia estar alerta. Jo ho percebia en les seves mirades i en els seus mots de disculpa quan s'oblidaven de convidar-me a alguna festa o a anar a veure una sessió de teatre. Van acabar per acomiadar-me de la feina, perquè el meu rendiment va caure a plom. Em vaig trobar escurat de butxaca i ple de deutes, perquè mai no he estat un esperit previsor. Vaig haver de vendre tot el que tenia per fer front als meus creditors. Em vaig decidir a confessar les meves turbulències als pocs amics que no m'havien deixat del tot de banda. Però en saber la naturalesa del meu mal, van fugir com si fos un empestat. Em van treure del pis. Aquells a qui encara devien diners van perseguir-me com fures embogides disposades a clavar-me les dents a la carn. Vaig haver de fer-me fonedís. He viscut un temps amagat de tothom. Només sortia de nit per veure si podia xuclar la sang a alguna noieta despistada o a algun borratxo pudent. Però sempre m'he trobat convertit en la riota de tothom i així no es pot fer res. He decidit prendre una decisió. La meva darrera decisió. Si no me'n surto, serà el meu final. Estic ben decidit. Quan van sortir de la caseta, el comissari va ordenar al policia de la porta que fessin torn aquella nit.
Què en pensa, Planelles?
Va preguntar el comissari mentre escordava els botons de l'abric.
Un cas estrany, molt estrany. Haurem d'esperar els resultats del laboratori.
I el comissari, en veu baixa, com si no li importés gaire que en Planelles no el sentís, va afegir.
Molt estrany, potser sí, però cas tancat. Massa feina i massa imaginació, la d'aquesta noia. No és temps de vampirs, almenys d'aquesta mena.
S'havia girat un vent rar. La lluna, voluptuosament blanca, semblava abatuda.